a mig matí. Sintonia d'opinions a mig matí, com cada dilluns a aquesta hora. I saludem els nostres tertulians. Resolts aquests petits problemes tècnics, saludem ara sí els nostres tertulians. Antoni Puig, bon dia.
Bon i primaveral dia.
Oi, primaveral amb el fred que fa.
Oh, sí, però sopar al sol, que segons els pronòstics del temps havia de caure de tot.
Home, però fa molt fred avui, eh? Caram.
Sí, ha refrescat i tota la setmana refrescarà.
Oh, Octavi Formatxer, bon dia.
Bon dia.
Cristi Merlier, bon dia.
Bonjour, bon dia a tothom.
Lourdes Auquer, bon dia. Doncs vinga, som-hi, que tenim temes damunt la taula. Ja saben els nostres oients que parlem de temes actuals i l'actualitat doncs és la que mana i és la que marca doncs una mica l'agenda, eh? Anem a veure, perquè dèiem, és que d'una setmana a l'altra passen tantes coses que a veure com ho encabim tot, no?, per intentar, doncs, a seguir una mica aquesta cronologia d'aquests fets doncs, que estan passant i que són actualitat, no? Comencem, doncs, per on comencem?
D'un dia per l'altre, no? De 5 minuts en 5 minuts. Sí, que ara, les coses.
Sònia, perdona, pensem que només passen a Catalunya, perquè el resto del món sembla que no existeixi, eh?
No, és veritat. És que ara només l'actualitat està fixada
sí,
en el tema de Catalunya.
Sí,
eh?
Sí.
Bueno, jo penso que és normal. Estem vivint un moment, suposo que deu ser històric, no? Suposo que d'aquí 100 anys, els llibres d'història, si és que la història s'explica com cal, doncs es parlarà de moment, se suposa, vull dir, penso que hi ha un abans i un després, sí. Suposo que és un moment històric, per tant, si som conscients d'això, és molt normal que
a
tot arreu, a dintre de totes les famílies, a totes les cases, a tots els cercles d'amics, que quan es parlava de futbol i es parlava d'altres coses, ara no es parla d'un altre tema que aquest, no?
Hi ha una notícia que en altres èpoques hagués donat la volta al món, que és el centenar de la Revolució Russa,
sí.
I ha passat totalment desapercebuda.
Tot passa
l'única que compta és la Revolució Catalana.
Per cert, la plaça Roja de Moscou estava ple d'estelades, eh? Ho vau veure, no? Estava ple d'estelades.
Ah, sí?
Sí, sí, hi havia unes fotos estelades? Davant estelades, la bandera catalana.
Imagina't tu la gran plaça de Brussel·les, com deu estar.
Sí,
que si no es van amagar.
La bandera catalana no, és la bandera independentista.
Bueno.
La bandera catalana és la senyera.
La senyera,
la bandera independentista catalana estava amb l'estrella blava i l'estrella vermella, hi havia de tots. I n'hi havia bastants, davant de la tomba de Lenin, que sembla que últimament s'ha posat en qüestió, però de moment la mantenen allà perquè sembla que és un símbol de la revolució.
Dios mío, como la... Esto va creciendo.
La veritat és que és molt tètrica. Jo la vaig veure fa molts anys, el 76, i a part que feia un fred tremendo al carrer, que has de fer cua, és una mòmia dintre una caixa de vidre.
És morbo, estúpid.
Llavors et deixaven passar uns moments per davant de la... com les funeràries alemanes, com la cortina, et deixen estar uns moments davant del vidre, tanca la cortina, te'n pots anar.
Fuera,
Jo vaig estar una vegada i estava fent cua allà, a 19 graus sota zero, i em havia d'esperar dues hores, i la veritat, no vaig voler aguantar.
La vas veure al final?
No, al final no vaig entrar, perquè dic, jo que ja no sóc gaire amant de fer cues enlloc, ni al cine ni enlloc, i allà a 19 sota zero, dic, mira, saps què?
Cada dia menys, vaig,
Lo que és sorprenent és que Rússia té un carinyo especial, els russos tenen un carinyo especial per Catalunya,
Bueno, perquè hi ha molts d'aquí,
I venen molts de turisme aquí, sí. I estan encantadíssims. A més, la gent, com que els rep bé, dels pocs països del món on els russos són ben rebuts...
Bueno, pues igual en lugar de aprender mandarín, tenim que aprender russos.
És difícil, anem cap a Bèlgica,
Bèlgica.
Anem cap a Bèlgica perquè allà
està... Què ha passat a Bèlgica?
El bullici. Estan allí molt ocupats.
Tranquil·la, Sònia, que ahir hi havia mitja ciutat a les 12 de la nit allà davant davant de la Fiscalia de Bèlgica.
Bueno, hi ha viatges preparats per anar a Bèlgica, el que passa com a autocar. Sí. Un viatge de 8 hores realment és una bronca,
El dia 6 de desembre, no?
El dia 6 de desembre. Amb el fred que fa per allà dalt.
Sí, ja
a més, el viatge és molt pesat. Des de Lyon cap a dalt és molt pesat.
Però se puede comer,
davant d'un objectiu així, no hi ha ni fred, ni tantes hores d'autocar, ni res.
Cotxe, com que tenim una filla a Lyon i a més, igual anem en cotxe.
Se puede comer de mule y de frites.
Sí.
Ah, sí. No,
ens quedaríem a Anvers. A mi m'agrada molt Anvers. Sí. Més que a Brussel·les, encara.
Molt bé, doncs deixem de parlar de viatges.
Bueno, què van a fer?
I parlem del tema que...
Senyor Puigdemont, què van a fer?
Sí, aviam, anem pel tema, no?
Què van a fer con ell?
Perquè la Sònia ja es posa nerviosa perquè estàs desviant cada vegada el tema.
No, però si voleu parlem de viatge.
És per aligerar un poc la tensió.
Brussel·les és una ciutat que a mi em va agradar molt.
És que sí? És molt maca,
sí. Ja portem 10 minuts i encara no hem entrat en el tema.
No, però és que més, tampoc és novetat. Nosaltres sempre hem tingut el president de la Generalitat a l'exili.
Ah, sí? Bueno, sí, també és veritat.
El que a mi em feia angúnia és veure el president de la Generalitat a dintre, a darrere reixes.
Sí, desde luego.
Però ja l'hem tingut a l'exili. Ara ho podem anar a veure.
Però vosaltres què pensáis? Que lo va ¿cómo se dice? Extradar.
¿Tú crees que no? No, yo he enviado una carta a La Vanguardia que no me la han publicado, pero es que Bélgica es un país que es un país d'asil. És un país d'asil.
Ja, por eso él está ahí.
I aleshores Bèlgica també li en deu una a Espanya. Vull dir, el criminal de guerra més dur que ha tingut mai Bèlgica, el senyor León de Grel, es va exiliar a Espanya a final de la guerra, estava condemnat a mort a Bèlgica.
Hi ha una deuda.
I durant 18 vegades Bèlgica va demanar l'extradició. Aquest home, León de Grel... Era el cap de la CCS belga, fundador del Partit Reixista. Himmler li tenia por, i Adolf Hitler, una vegada, en una entrevista amb ell, va dir: si jo tuviese un hijo, me gustaría que fuese como usted. Angelet. Llavors... protegit pel règim espanyol, Bèlgica se'n va cansar 50.000 vegades de demanar l'extradició. I aquest senyor va morir l'any 94, que hi havia governs demòcrates a Espanya. Va haver la UCD i va haver socialistes. I mai es va donar l'extradició. Ara, jo penso, Bèlgica ara ha donat l'extradició d'un senyor que no té cap crim de sang? No.
Bueno, esperemos. Yo tengo mis dudas,
Bueno, ara aquí el que es posa en evidència és les diferències judicials entre un país i l'altre, no?
Clar.
Perquè, bueno, avui llegia un article del Pere Royo, que em sembla que aquest havia estat jutge, no?, del Tribunal Constitucional, crec.
Sí.
I diu que això, bueno, el Puigdemont no s'ha escapat de la justícia espanyola, sinó s'ha escapat d'una conspiració que hi havia per matxacar-lo, no?, per anar contra ell, no?
Sí.
O sigui, no s'ha escapat de la justícia. Ell no s'escapa, perquè en cap moment no s'ha escapat de la justícia. Perquè sembla ser que aquí, ja dintre d'aquest procés, hi ha moltes irregularitats. No?
Sí.
Una d'elles és que s'havia d'haver citat personalment, cosa que no es va fer, però ell mai va esquivar. O sigui, quan una persona cita, s'ha de fer personalment, però si s'escapa i no vol saber res, se li ha de fer una segona, i si no, doncs al final sí que has de decretar busca i captura. Però clar, el que no es pot fer és citar-lo en 24 hores i si no es presenta ja, cosa que ell sí que es va presentar, perquè es va presentar a Bèlgica.
A les 9:15 del dematí,
d'ahir,
es va presentar davant del jutge.
Diu, escolti, jo estic aquí, vull dir, jo no m'escapo, jo estic aquí. Per tant, no és
un
pròfug ni res.
Supongo que també... hace lo que le dice su abogado. El abogado lo que tiene que hacer.
No, home, però això és responsabilitat d'ell, vull dir...
Sí, desde luego. No le parece muy bien.
No l'han tingut que anar a buscar, clar.
Ell s'ha presentat per seu propi peu.
I esto pesa mucho, pesa mucho.
Llavors es posa de manifest claríssimament que si s'hagués presentat davant de l'audiència, avui en dia estaria a la presó igual que els altres, no? Pues això està claríssim. O és que algú té algun dubte d'això?
No.
Però ja està. Aquesta és la diferència. Per això se'n va anar cap allà, no?
Perquè... Lo sorprenent és que Espanya, que sempre diu que transmet les males costums a tothom, aquesta vegada fer que els jutges treballin el diumenge, només s'havia vist aquí en temes de Catalunya, perquè en temes de la Gürtel em sembla que no treballen mai, i a Bèlgica ara el jutge estava al seu lloc el diumenge, que deu ser jutge de guàrdia.
Sí.
Això li va presentar.
Bé, recordem que està el president o expresident, Carles Puigdemont, i els consellers o exconsellers, Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí. Aquests són els que van comparèixer, no?, davant del jutge a Brussel·les.
Segueixen
en llibertat, com bé comentàvem, tot i que una llibertat condicional, ja que han de quedar-se en territori belga i també doncs han d'estar localitzables en qualsevol moment per comparèixer davant del jutge o de la policia o d'aquí doncs el reclami, no? De moment aquesta és la situació que hi ha ara.
Sí,
però com això... diem, això canvia...
No, sí, aquesta deu ser la situació que queda definitivament ara.
Això no canviarà.
De totes formes, jo voldria només fer un petit apunt. Has dit expresident. Segons el protocol català, els presidents sempre són presidents.
Que,
per exemple, si ara aquí vingués el president Montilla, doncs se li diu president Montilla, o president Pujol. No?
I el càrrec d'honorable...
O sigui que el protocol català funciona així.
El càrrec d'honorable, el títol d'honorable el conserven o és només quan estan en majors?
No, el conserven.
Bueno, hi ha algú que ha perdut l'honor, però bé, això és una altra història.
Llavors, bueno, però aquesta situació és molt... A veure, és molt diferent que estiguis amb llibertat condicionada per aquestes coses que acabes de dir ara, o està a la presó, a veure, que no, això canvia radicalment.
No plegat pas, va ser el president del govern d'Espanya, aquell senyor, ja, també ho dic, quan es refereix als demés, diu, ese senyor, pues, aquell senyor que és el president del govern d'Espanya, va dissoldre unilateralment el Parlament de Catalunya, però no va destituir el president de la Generalitat, ha agafat les funcions.
Ah, sí?
Però no l'ha destituït.
Bueno...
No, és el dia que deixi les funcions el senyor, l'honorable Puigdemont tornarà a ser president de la Generalitat, que és el que és.
Yo creo que las cosas están tomando una envergadura muy interesante ahora, porque se va dilatando el problema. Ya está en Europa, ¿eh?
L'objectiu era aquest, creieu que l'objectiu era aquest, arribar a Europa?
Sí, clar,
internacionalitzar la... Sí, tant,
i ho va aconseguir.
I s'ha rebut la resposta que es pensava d'Europa.
Es va movent.
Espera't.
Hay otras voces ahora, ¿eh? Hay unos matices que antes no oías de ninguna parte. Hay gente que dice que eso no puede ser, que haya presos políticos en un país europeo, que esto no puede ser. O sea, hay gente realmente ahora, hay voces que desde luego piensas esto se está moviendo.
Sí. I hi ha una altra història que en Puigdemont ha posat la llavor, que és Europa hi ha molta inquietud sobretot a Brussel·les, precisament, entre la política que fan els països grans, que són Alemanya i França, i els països petits, que són Letònia, les repúbliques bàltiques, Croàcia i tal, la mateixa Bèlgica, que se senten com aixafades per la tremenda pressió que fa Alemanya i França, que sempre s'han afegit al carro.
Que són molt conservadores.
Ara que Anglaterra se'n va, que la Gran Bretanya se'n va, són els dos països que volen fer l'Europa de los gigantes, que ni Espanya ni Itàlia estan convidades a aquest club.
No, per a nada.
Llavors, en certa forma, en Puigdemont està davant d'una, no rebel·lió, però sí una declaració de principis dels països petits europeus.
És molesto,
eh? Nosaltres també existim.
Empieza a molestar mucho,
I molesta que es presenta un estudi de televisió parlant amb els periodistes, amb un francès bastant impecable, bastant correcte, tranquil·lament portant una entrevista. Això perquè n'aprenguin...
Sí,
altres. Jo és que això que deia la Sònia, que si la resposta dels altres països, jo penso que fins ara Europa ha donat l'esquena al procés, però realment és que no s'havien assabentat del que realment passava.
Vols dir que no s'havien assabentat?
No se n'havien assabentat.
No les interessava.
Ara és quan comencen a veure, i quan comencen a entrar amb els petits detalls. Perquè abans era, bueno, sí, són uns revolucionaris, són separatistes, ja només el mal nom ja n'hi havia prou. I ara ja comencen a veure de quina manera les gasta la justícia espanyola. I no dic la justícia espanyola, perquè... A Espanya hi ha jutges molt honestos, però també n'hi ha d'altres que ens posen en dubte una mica si la política i la justícia, perquè fixeu-vos que els polítics del Partit Popular no fan més que dir que Espanya, cada vegada que surten per la tele...
Sempre dicen lo mismo.
Sí, diuen sempre que Espanya hi ha separació de poders, i la justícia és independent, i Espanya és... quan una cosa es necessita repetir...
Home, de fet, els rànquings no diuen això, no?, d'aquesta... No. Separació de poders.
Exactament.
Doncs... No sé si estem al país número 58 en quant a independència jurídica. No?
Sí, però ells segueixen dient el mateix.
Sota de Botswana, vull dir que imagina, no?
Sí, aquest dematí... Jo crec que se lo dicen a ellos mismos.
Però ells, quan una cosa es necessita repetir tantes vegades, vol dir que la gent no cola. Algú passa, que la gent no s'ho creu, no? Perquè necessites dir-ho cada dia.
Aquest matí a TV3, a les tertúlies de TV3, hi havia una jutgessa que és de l'Associació de Jutges, no?
Sí.
I aleshores... Amb
és la presidenta.
Sí, amb un tracte exquisit, diguéssim, de respecte professional, no ha tacat mai el poder judicial, però sí que ha insinuat de manera violentíssima que el fiscal general...
El Massa, no?
El fiscal reprovat general, aquell senyor, no pot sortir als mitjans de comunicació xerrant i donant programes i expressant la seva opinió. Ell ha d'estar callat i fer la seva feina.
Que això no es fa.
I aleshores aquest senyor s'ha inflat anar a la SER, a tothom que li ha posat un micròfon, sempre són els mateixos que li posen el micròfon, aquest senyor ha donat les seves explicacions. I la seva senyora es veu que als restaurants de Madrid explica lo que hace su marido. Que ya tiene preparado todo para empurar a los catalanes, que no va quedar ni uno en libertad.
Carai, tu.
Sí, no, quina molt fina, sí. No? I el fiscal general... El que va dir a la SER l'altre dia, doncs la pròpia jutgessa, no recordo el seu nom,
no,
doncs deia que no...
Hauria
d'estar callada.
Muy prudente, pero dijo,
Sí, sí, sí.
Si entiendes bien la idea, ¿no?
Si llegeixes entre línies.
Eso. Dijo bastantes coses.
També hi ha veus qualificades que s'estranyen de que el dictamen de la jutja, la senyora Almela, tan ràpida ella per enviar a la presó a gent que no portava ni una muda de roba a sobre, no inventés res, perquè simplement agafava els arguments del fiscal i dictava allà presó preventiva pels...
Bueno, perquè diu que mirava el mòbil constantment.
Sí, aleshores, és clar, si la jutja no posa idees pròpies o és capaç d'analitzar...
Ni una.
No? A part de que aquests pobres, els que estan en presó preventiva, només han tingut 24 hores per mirar-se un expedient de 100 pàgines. que és totalment insuficient com per preparar una defensa.
I defensa no han tingut, pràcticament.
No.
Això, per el que es veu, és que no s'ha fet gens de cas de la defensa, ni s'ha escoltat amb ell, ni res. I ara, el Puigdemont, encara menys se l'hauria escoltat, perquè ja estan allà. Llavors, això es posa en evidència, i el que sembla, la sensació que es té, clar, jo, pobre de mi, nosaltres no som ni jutges, ni som advocats, ni penalistes, ni som res, però la sensació que té el ciutadà, un ciutadà com nosaltres, és que hi ha una connexió molt directa entre el govern, el Ministeri de Justícia, la Fiscalia i aquesta jutge concretament, perquè és que precisament aquesta querella es va presentar, fixa't tu, una altra casualitat més, el dia que aquesta senyora estava de guàrdia.
Sí, el dilluns.
Però hi ha muchos comentarios ya, ¿eh? Ya van corriendo muchos comentarios referente a eso,
¿eh? Hi ha nerviosisme dintre de la parella jurídica.
Sí, antes no hi
és. És que la sensació que hi ha és que el Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional aquesta li fa una mica de nosa. No sé, és la sensació que té el ciutadà, no? Això sembla ser que no hi ha cap país que hi hagi una Audiència Nacional i un Tribunal Suprem. Sembla ser que hi ha d'haver un Tribunal Suprem sol. Escolta, no ho dic, jo llegeixo notícies i opinions de penalistes, eh? Jo no, però és aquesta sensació que tens de que l'audiència porta uns altres ritmes, no? Fixeu-vos que només en aquest detall de que la presidenta del Parlament, Forcadell, van protestar perquè només se'ls haguessin avisat en 24 hores i els hi han donat una setmana més.
Perquè està forada. Ella ha anat al Suprem perquè està forada. Però clar, també estaven aforats, perquè clar, els membres del Parlament de Catalunya.
Sí, és no. Que clar, és que...
Santi Vila no.
És que...
Santi Vila no.
És que segons diuen... Els que estan aforats depenen del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè el delicte es va fer a Catalunya. El que passa és que ells volen fer veure que això afecta
tot
Espanya
tot
i una cosa molt rara i molt...
Bueno, Catalunya és ells, ara.
No? Sí.
No són ells, ara, a Catalunya.
Sí, és que, clar, bueno, tot això... És que està ple... Hi ha un article aquesta setmana de Público, d'un periodista, un tal Carlos Enrique Bayo, que parla de 10 forats negres de la justícia espanyola, i fa molta gràcia si algú té algun interès en llegir-ho, perquè és que està ple de coses, no? Està ple de... Primerament, la precipitació aquesta de pim-pam-pam-pam, vinga, va, a la presó i ja està, no? Sense cap possibilitat...
No està acostumada a córrer la justícia a Espanya.
Això quiere decir que están asustados, ¿eh?
Sembla ser que també hi ha un delicte...
Están muy asustados.
Segons la llei electoral... Segons la llei electoral, no és normal que es presentin querelles en època electoral. I això pot perjudicar els candidats. Amb la qual això és un altre delicte.
Bueno, encara no estava en època electoral quan...
Sí, ja estava. Sí, home, ja s'havien anunciat.
Sí, ja s'havia anunciat, però encara no hi havia llista, sí.
No hi havia llistes, però ja estava anunciat. Sí, per tant, ja estàvem en època electoral. Per tant, sembla ser que això ja no... Ja
I ells
no...
eren personatges polítics susceptibles d'entrar en una llista.
I sobretot els seus partits, també, no? Per tant, ja és una altra irregularitat, no?
No, el que passa que Espanya, després... com totes les coses, jo penso que no les fan bé, perquè... El ministre d'Assumptes Exteriors anterior, en García Margallo, dolent per nosaltres, però va fer una feina impecable a nivell de cancilleries, aïllant Catalunya de la resta del món. El que passa que després el ministre que ha vingut a darrere va ser tan xapucero amb l'entrevista al BBC que ens ha posat al món.
Però va bien, esto, va
per l'altra banda, el govern del senyor Key, el president de govern, que en teoria vol donar una imatge de legalitat al país i que presumia de que l'extrema dreta a Espanya ni existia, se li ha destapat com si no es tingués sota control. L'altre dia a Mataró va haver un incident després d'una manifestació espanyolista a Mataró.
Hi havia violència.
Hi havia uns que feien dir viva Espanya, i un noi de 29 anys que anava acompanyat de les senyores va negar dir viva Espanya i li van pagar una pallissa que va acabar a la UBI.
Increïble.
D'on som? Vull dir, i aquestes coses provoquen una tensió i provoquen una agitació que no és normal, és una xapussa.
Després sembla ser que l'Audiència Nacional no té competència des de l'any 2008 en delictes de sedició i rebel·lió. perquè segons un decret de la mateixa audiència de l'any 2008, quan van apartar del càrrec el jutge Garzón, li van dir, precisament, van decidir 20 magistrats per majoria absoluta que els delictes de rebel·lió i sedició no eren competència de l'Audiència Nacional. O sigui que aquesta també és una altra. I això ho diuen professors de dret constitucional. Jo no ho dic jo, pobre de mi, no? I després encara hi ha una altra cosa, que sembla que hi ha també una denúncia per malversació de fons públics, crec.
Sedició, rebel·lió i malversació.
Això és l'únic que la Fiscalia de Bèlgica podria dir que d'acord. Però segons el penalista el Caral, que és penalista professor de dret constitucional,
sí.
Diu que per fer una denúncia per malversació de fons públics, el primer que has de dir és de quina quantitat estem parlant.
Home,
perquè,
clar,
no? Home, perquè si no, dir, escolta, malversació, a veure, quants fons públics s'han malversat? Bueno, de què en parlem? De 15 milions? De 300 euros? I a més, de dir de quants diners parlem, s'ha de portar proves, lògicament, no? Per tant, jo no sé quina malversació de fons públics deuen parlar, perquè si es tracta de l'1 d'octubre...
El gasto per a la...
Sí, però, a veure, les urnes aquestes que valien 5 euros cada urna, escolta, igual es pot haver pagat alguna recapta, alguns donatius, o sí, jo què sé, i no haver caigut amb...
Octavi, més greu encara, una altra xapussa d'aquest govern, diu, com del d'Espanya, com pot acusar de malversació de fons si unes dues setmanes abans havies intervingut ja la Generalitat i li havies fiscalitzat les comptes?
Clar.
Si sí, estàvem intervinguts.
Sí, ja feia més d'un mes. No, dues setmanes no, més d'un mes sí, que havien intervingut les comptes.
Ja estaven intervingut les comptes.
I a més,
van donar compte que faltaven diners.
I a més, el ministre aquest portaveu, l'Iñigo aquest, cada divendres després del Consell de Ministres sortia a dir que no se va gastar ni un sol euro, això us en recordeu, en el referèndum. No se va gastar ni un sol euro.
I a més fiscalitzat per ells.
I fiscalitzat per ells. Per tant, aquesta malversació de fons públics, jo, la veritat, tampoc la veig.
No.
Aquí pots esperar-te qualsevol cosa.
No, però... una altra cosa que els hi vindrà a sobre, perquè les coses, si es fan malament, sempre surten...
Sí, se va girar rebotant, todo, sí. Se va girar.
Quan van traslladar tots els detinguts a les diferents presons, es veu que anaven dintre un furgó, sense, amb manillats a l'esquena.
Hi ha hagut denúncies sobre això.
Sí. Vull dir que és absolutament impropi. I a més, tractant-se de persones que no tenien cap delicte de sang, no es pots emmanillar i humiliar a l'esquena.
També...
quan va haver un guàrdia civil que va posar la mà sobre el cap del senyor Rodrigo Rato per ajudar-lo a entrar al cotxe, es va organitzar la Mari Morena i totes les cadenes estatals publicant aquella petita fil. Sí. Bueno, com si fos allà. Però, en canvi, encara no hem vist les mans de Rosito.
Però també
sí, es comentava, no?, sobre aquesta conversa entre dos policies.
Està gravada.
Que era...
Sí.
També era gran, no?
Que pràcticament queda una bufetada i posen en l'ull bé, no?, com qui diu.
Però verdad que hay un rumor també que dice que los han desvestido.
Sí.
Sí. Això, a lo millor, és un reglament per entrar a la presó. Sí.
Lo hacen con los drogadictes o quan buscan...
Sí. És una humiliació.
Sí.
És igual que el de les manilles.
Home, jo vull creure que hi ha una sèrie de protocols, no?, a l'hora de detenir
puede
algú.
Puede ser.
I que se segueixen aquests protocols marcats. Vull creure això. Sí. Perquè si no...
Jo prefiero también creer
ara
eso.
Ara revisaré la biografia del senyor Mario Conde quan va entrar a la presó.
A
perquè em sembla
dicho.
Que no el van despullar ell quan va entrar a la presó.
Ellos sí, eh?
Estava condenat a 18 anys,
I a buscar...
I aquest sí que tenia delictes.
I a buscar la droga. No sé si sabeu de què va, però...
Sí.
Escolta, els aeroports també miren si portes pistoles o ganivets i no et despullen pas. Escolta, avui en dia hi ha uns aparells que poden mirar si portes...
No, però és verdad que en les cárceles hi ha protocolos.
Sí, però es poden aplicar més...
És relativo a tu condena.
Lo de les manilles és...
No?
Algo de les manilles, i sobretot de les manilles de darrere, és per a gent molt perillosa i molt violenta.
Sí.
Penso que no era el cas, però vaja. És clar, això, de totes formes...
És hacer daño, quieren hacer daño.
Avui parlava un policia que és del sindicat de policies i va dir que, bueno, aquests que parlaven d'aquestes coses allà al carrer, diu que seran identificats i se'ls castigarà de la forma que es cregui, pues amb una multa, separats de, o inclús expulsats, si fos el cas, no?
Sí.
O sigui que, bueno, ja veurem. I aquests altres policies, clar, si només està l'acusat i aquests policies diuen que no ho van fer, pues bueno, per això l'abogat del Junqueras va dir, diu, escolta, a veure si aquests policies que són tan valents, ara seran tan valents com per dir el que van fer, no? Bueno, a veure, això està...
El que fa trencar el cor també, perquè jo vaig baixar a Barcelona el dijous, i vaig agafar el tren de les 3:30 de Sants. I estava a l'estació de Sants, a l'arribada de l'AVE, ple de gent, amb banderes i tal, perquè estaven esperant que vinguessin els parlamentaris que havien anat a parlar, a declarar a Madrid. A Forcadell havia arribat, es veu. Hi havia un passadís per deixar-ho sortir.
No esperaven.
Sí. I saps allò que dius? Van esperar unes persones que ja no van tornar.
Clar.
És que això és una crueldat. Vull dir, tu vas a declarar amb la carpeta de mà, perquè és un viatge d'anada i tornada, i no tornes a casa. Mm. Com si fossis un criminal de provat.
Això ja va passar amb els Jordis.
És una imatge vergonyosa.
Això ja va passar amb els Jordis,
sí.
Que és un altre, aquests encara menys.
Van declarar, ja
aquests...
no van tornar, no portaven ni una muda de roba. Ni es van despedir de la família. Això és un estat humanitari?
De vergüenza, jo... És vergüenza.
Bé, sí que està clar que les manifestacions continuen, sí, aquí i fora d'aquí també, doncs.
Sí, sí.
Per demanar la llibertat, no?
És que sembla ser que el reglament de la fiscalia no ha d'acusar només, també ha de defensar els drets dels acusats, La fiscalia ha de defensar els drets dels acusats.
Ho tenen bé, pobres.
Pues, bueno, però és que això és el que hauria de ser.
Se les olvidó.
No, bueno, sí. Perquè llavors ja es converteix en una querella.
Deben tener unas amenazas tremendas, ¿no? Están amenazados...
¿Qué, los parlamentaris catalans?
No, los jueces. Están amenazados.
No.
¿No crees?
No.
Porque es increíble.
No. No, perquè afortunadament qui els hauria d'amenaçar és un poble que pensa i que és pacífic.
Ja. Bueno, de alguna manera també.
Els catalans això no ho faríem. No.
Ja. No. A veure, anem a parlar del senyor Santi Vila.
Bueno, Roma no paga traïdors, això és una frase històrica. El senyor Santi Vila és un polític professional, ell va fer el que considerava que havia de fer.
Antoni, fica't al micròfon,
sí,
no sé per què estàs tan acomputat.
Ell va fer, perquè em fa pena, ell va fer el que havia de fer.
És molt expressivo, Antoni.
I resulta que el bumerang que ens van llançar s'ha girat cap al que, va tirar-lo, es va a les eleccions... Demà és el dia límit per conèixer les llistes, però els partits que comptaven que no hi anirien hi van, i ell en aquest moment no crec que tingui lloc a la coalició que anirà.
Jo diria que no té lloc en lloc. Té lloc en lloc.
És un home de gran valia política, és un polític bo, és una persona que té grans contactes a Madrid.
Bueno, de moment és així.
Va sortir, però en aquest moment potser el bumerang no el deixarà pujar.
Mm. Jo el que no entenc és el que hi feia en el govern, perquè el president Puigdemont, quan faltava, no sé, no ara recordo, però un mes o així, hi va haver una remodelació del govern.
Sí.
I va dir, hi va haver uns quants que no es veien en cor de seguir la línia que es portava, i va dir, vale, els que vulgueu continuar, continueu, i els que no, plegueu. No? I van haver uns quants que van plegar, i van entrar uns de nous, però els que van entrar ja sabien el que hi havia. Per tant, el Santi Vila ja sabia el que hi havia. Per tant, en aquest moment, jo ja no sé el que hi feia el senyor Santi Vila.
Però una cosa, recordem que el Santi Vila feia una setmana havia dit que anirien a la presó si era necessari, bla, 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 no?
Sí, sí.
Va fer aquestes declaracions. I després, al cap d'una setmana, és el que, doncs això, el que ell doncs, ja va presentar la seva dimissió. Vull dir, a què es deu aquest canvi en una setmana només?
Bueno, ell,
o què creieu que es deu, no?
Justifica dient que no ha estat capaç de mantenir un...
El que s'esperava d'ell
o el que ell havia proposat, no? Perquè sembla ser que ell, aquest senyor, és amic de l'Anna Pastor, no? La presidenta...
Molt amic d'Anna Pastor, sí.
Del Congrés de Diputats, i confiava que arribarien a un acord, i al veure que no hi havia manera, perquè potser la senyora Anna Pastor també tampoc no té la força necessària com imposar també... les seves coses davant del seu partit, I, bueno, el cas és que no en van sortir i suposo que a partir d'aquí és quan va dimitir, suposo.
La senyora Ana Pastor és un dels valors més sòlids que té el PP, al meu entendre. És una persona que no ha estat complicada mai en cap cas de corrupció, una dona molt sèria, molt respectada, la seva feina al Congrés de Diputats és impecable, i jo diria que seria una candidata molt seriosa per part del PP per presentar-se a unes eleccions, que a més és una dona. Les dones, una dona candidata a presidenta de govern, arrossega darrere seu una gran part d'electorat també de dones. Espanya necessita una premier que sigui dona, com hem dit moltes vegades, com el cas de Theresa May, com el cas d'Angela Merkel o la presidenta de Finlàndia en el seu temps. Molts països han tingut una...
Però tu creus que van a deixar Ana Pastor amb aquesta
pretensió? Sònia...
Cristina.
Perdona, Cristina.
Tot cap a la Sònia, sempre.
Els polítics, els nostres polítics estan a la presó. Però els polítics que estan governant el país estan tots pendents de judici. Molts estan pendents de judici.
Sí, i a més hi ha molta guerra entre ells.
Bueno,
hay
a part d'això, no molts estan pendents de judici. Molts estan reprovats. Un ministre que ha estat reprovat per un Parlament
no es pot
tornar a presentar.
No tiene mucho peso, por lo visto.
No, aleshores, algú hauran de posar que tingui prestigi.
Bueno, no la deixaran a ella, segur. Jo no creo. Mientras
bueno,
ellos puedan
ella és gallega, el seu marit és íntim del senyor Rajoy.
Sí, no, ja.
Té molts ingredients. I a més una persona que...
Pues, precisamente por eso no la van a dejar. O sea,
anem a pensar bé, en forma positiva.
Sí.
Vull dir, el dia que hi hagi unes eleccions generals a Espanya, el candidat que es presenti ha de ser un candidat que no tingui punts febles, ni de corrupció, ni de...
Però això per ti, segons tus criteris, però...
Ha de ser una persona nova que no tingui punts vulnerables.
Normalment tindria que ser així,
claro.
Però...
Sí. Llavors, aquesta, la senyora Ana Pastor té tots els ingredients, i sembla que és una dona dialogant. Aleshores, en Santi Vila també és un home dialogant. I en Puigdemont, no oblideu mai... que la seva primera idea era dissoldre el Parlament i convocar eleccions. Que per això hi havia hagut converses, hi havia hagut intermediacions amb el Lendakari.
Sí, sí.
Tot es va vindre darrere, tot va caure, quan ell va demanar garanties i les garanties no se li van donar.
No,
i llavors dintre del seu propi partit el van començar a pressionar i no veiem el que va pressionar la CUP. No pots mobilitzar tanta gent al carrer perquè després digui que de lo dicho no hay nada.
Clar, la quantitat de gent que hi havia allà al carrer esperant que es proclamés la independència, sí. No vegi.
Aleshores...
Si et diu que no, vamos, és que se'l menja.
A partir d'aquí, cadascú pot expressar la seva opinió, però jo penso que...
Sí que és veritat que ell va considerar el més prudent anar a eleccions i que no s'apliqués l'article 155. Però sembla ser que, clar...
No, però hi van per ell.
No es va fiar. No es va fiar.
Hi van per ell.
A mi m'han educat per treballar per objectius.
Hi
havia un objectiu a Catalunya, que és la proclamació de la República. Bé, ja s'ha proclamat. Ara està a l'incubadora. Bueno, pues ja la tenim.
En el congelador
està. Aquest objectiu ja s'ha aconseguit.
No sabem on està.
És un poc el congelador,
no,
ja
està.
Diria,
Bueno, la nube, virtual, com tantes coses que hi ha.
A veure...
La teva compte corrent, Sony, també està a la nube.
Sí, la nube no. Por los suelos. No por las nubes.
Subterranea. La mía subterranea.
A veure, el senyor Fachín, que ha dimitit de secretari general de Podem a Catalunya. També, bueno, doncs, aquí hi ha hagut aquest rifi-rafe entre Pablo Iglesias, no? I el Fachín.
Sí. Bueno,
no va agradar les declaracions que va fer.
És el mateix de sempre. Igual que el Partit Socialista, Podemos també manen des de Madrid. Ells pensen que... O sigui, és una mentalitat que hi ha a Madrid. Ells són els amos i decideixen i manen. I aquí, doncs, hem de...
Aquí hi ha una mestressa.
Aquí sempre som la sucursal.
Aquest corral, hi ha el corral de Madrid, que volen manar tot Espanya, però aquí hi ha un corral que mana una mestressa,
que
és l'alcaldessa de Barcelona,
sí.
Que té els espolons ben posats, aquesta senyora.
Sí.
I això és una federació.
Què penseu de l'actitud d'Ada Colau amb tot el tema dels empresonats i de més?
Bueno, ella les veu vindre, està en contra humanament, lògicament, ja ho hem manifestat, però ara veurem què passarà. Amb les eleccions, ella ja no es presenta, serà en Domènech. per Catalunya, per Podem, és en Domènech.
Bueno, perquè ella com a alcaldessa de Barcelona també té una, això també té una entitat pròpia, no?
Home, la quarta personalitat política del país.
Jo penso que això, amb ella, amb això ja li va bé. I ara, el que és curiós és aquesta equidistància sempre, una de freda i una de calenta. I voler quedar bé amb tothom.
Bueno, sí. Ho ha fet bé?
No, sí,
és una política, és una manera de adelantar, va adelantando, poco a poco.
És diplomàtica.
Pensa que aquesta gent jove van sortir al món encara no fa 5 anys tant a la Porta del Sol com a la plaça Catalunya, i han sortit de la plaça Catalunya. Abans no existien, tant la CUP com Podem, han sortit fa molt poc temps,
som
no teníem pràctica.
Per
exercir la política s'ha dins de pràctica.
Dels indignats.
Tots han sortit d'allà. I aleshores, una cosa és estar al carrer i l'altra cosa és entrar a un Parlament, i una cosa més sèria és dirigir-se al Parlament quan t'estàs dirigint a tot el teu poble.
Clar.
I fer una campanya electoral. Això és nou per ells. N'estan aprenent, com el senyor Iglesias n'està aprenent.
Sí.
El senyor Iglesias d'ara no és el mateix de fa 4 anys.
No, hay una formació en ellos, que...
Clar.
Sí,
clar.
Hi ha un tema que veig que la Sònia no ens el planteja i m'agradaria saber què penseu, no? La senyora Forcadell i els components de la mesa del Parlament han de presentar-se dijous.
Perdona, Octavi, que no cal que jo plantegi temes, que aquí tothom és lliure de dir el que vulgui.
Sí, no, ja ho sé, però com que...
Clar, però que sembla que estigui aquí censurant alguna cosa.
És que nosaltres volem respectar,
però
com que veig que s'està acabant el temps...
Que podeu dir el que vulgui.
Dic, a veure si no,
i que costi que entre nosaltres també discrepem,
Sí.
A vegades no tothom té la mateixa opinió.
Digues, Octavi.
Sí, encara que hi hagi parts de la premsa que pensi que som de la mateixa opinió tots els que estem aquí,
sí?
No?
Pues que vengan, sí. Que no?
Bueno, això dic jo, no?
No,
doncs això, què us sembla? Jo el que em sembla és que, com he dit abans, l'altre dia un periodista de La Vanguardia, que està a Madrid, on el Brunet, que és un tio que està molt ficat en temes d'aquests, diu que... el Tribunal Suprem té una altra categoria, com deia jo mateix abans, de l'audiència. Diu, el Tribunal Suprem és un tribunal 5 estrelles. O sigui, allà es fan les coses es rumien, hi ha jutges. Jo diria que, amb la seva ideologia i tot el que vulguis, però són... Aquests sí que... Jo diria que són més independents del poder polític, crec, que no pas els de l'audiència.
És el grau màxim.
Diu, allò és un tribunal 5 estrelles. En canvi, l'audiència és un tribunal de 3 estrelles justet. M'entens? O sigui que hi ha unes diferències. Llavors, sembla que els juristes diuen que això s'hauria d'unificar, perquè en aquests moments això ho porten 4 jutjats diferents. I es veu que, clar, hi ha opinions que a vegades no són les mateixes, hi ha una desviació completament d'idees i de procediments i processos, no? Aquí hi ha el Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional, el Consell Superior de
Justícia de Catalunya, sí.
I el Tribunal, i el jutjat número 13 de Barcelona, que també està actuant sobre això. Llavors són 4 jutjats...
I el Tribunal de Comptes.
Bueno, el Tribunal de Comptes...
Oh, no, però també ha treballat,
Sí, bueno, i tant.
Clar.
Llavors, el fet que hi hagi tants jutjats i tantes coses i tanta dispersitat de coses
complejo,
i tot, això és un lío que els ciutadans, ja no et diré perquè no estem gaire bregats amb aquests temes, però... Llavors, la idea és que... no sé si el Tribunal Suprem deixarà, vista la sentència del fiscal aquest belga, què us sembla si pot deixar en llibertat a la senyora Forcadell i els de la mesa amb mesures cautelars, tot el que vulgueu, però com a mínim amb llibertat? No us sembla que seria el moment?
És l'únic que pot fer-ho si presenten recurs. L'han presentat?
No, encara.
Encara no tenen... És que no tenen càrrec.
Clar, és que no tenen
estan
càrrec.
Estan imputats, és veritat.
Nosaltres
no som...
És que no saben de què se'ls acusa.
No tenim aquesta carepa, és que no ho entenem.
Se'ls acusa de rebel·lió, sedició i malversació de fons, però ja està. Vull dir,
és que
sense...
la justícia no és justícia si el poble no l'entén.
És que és difícil...
Com et poden castigar d'una cosa
és
que tu complexa, no saps si
és
veritat?
Sí, és molt complex entendre.
Tienes que dedicar-li un tiempo també.
Ha de ser simple, la justícia.
A veure,
heu
sentit a parlar dels papers del paradís?
Sí, ahir vaig...
Sí, bueno, sí, una més.
Doncs es veu que segons diuen, el nom de l'exalcalde Xavier Trias
surt també.
Surt també, doncs aquí ell diu que no té ni idea d'una inversió doncs, en un paradís fiscal.
Sí.
I diu que surten ell i els seus 11 germans.
Sí, és curiós.
I la reina d'Anglaterra.
Elisabet II també.
I la Madonna.
I la Madonna, això és categoria.
Que va invertir.
Mira que hi ha 44 milions d'habitants a Espanya i havia de ser només el senyor Trias i la reina d'Inglaterra.
Sí. I el senyor Trump. I el senyor Trump.
I el senyor Trump. Això és categoria.
I el d'U2 i Madonna també.
Això és categoria.
I més noms, no? Que suposo que aniran sortint al cap del pas dels dies.
A mi el que em sorprèn és que aquestes coses només surten en època electoral.
És curiós, no?
És curiós. El del senyor Trias ja ha sortit no sé quan teníeu comptes, estava sortint un número de compte de bancària d'un banc suís que després va resultar que no existia.
Exacte. És l'única vegada, que el Consorci de Bancs Suïssos ha emès una notificació. Clar, mai diuen res, i aquesta vegada diuen, no, aquesta numeració no és suïssa, i aquí no mai ha existit res.
Sempre sí, clar.
I va intentar tapar això també, eh?
A veure, vinga, parlem d'altres temes ja.
O sigui, si no hem trobat...
És que hi ha altres temes.
Si no hem trobat
res més. Deixeu, sisplau.
Tenim altres temes.
No, jo només voldria dir que aquesta senyora d'una cadena de Telecinco, ho dic clarament, l'Anna Rosa Quintana, que deixi de furgar les ferides ja. Vull dir que no guanyi audiència.
És que treballa amb això. Furgant amb això.
Home, Lourdes, viuen d'això tota la vida.
Perdona, però jo ho trobo lletíssim el que va fer. El que va fer quan van empresonar l'Oriol Junqueras, anar al col·legi dels nens allà a fer sang. Això ho trobo lletíssim. Jo crec que això no és ètica ni és res.
Van al
col·legi dels nens de l'Oriol Junqueras a fer allà...
A Barcelona?
Allà, on estan els nens, vull dir, no, em sembla que és a...
Sant Vicenç dels Horts.
Sant Vicenç dels Horts.
Deu ser, no? Suposo.
Vale?
Sí.
Carai, quina visita de categoria.
Van allà.
A poner l'Anna Rosa Quintana.
Sí. Els seus
lacaios.
Van allà a fer sang entre els pares dels nens i els nens es van enterar quan el seu pare li havia dit que s'anaven de viatge, que anava d'un viatge. Allò, per mi això és furgar les ferides i fer sang. I això
passada,
per mi no és periodisme ni és res.
I de passada comprovar a veure si els nens els alliçonava en català.
És una vergonya. Jo ho dic aquí, és una vergonya.
Sí. Evidentment que...
Bueno, també van dir que...
Això no es pot considerar periodisme. No.
També
moltes altres coses.
Els continguts morals de la cadena últimament estan una mica dissipats.
També diu que va anar a casa dels sogres del
Puigdemont.
Del Puigdemont,
a Romania,
també.
Això també ho van dir.
Això no també ho van dir, eh?
Si
I es veu que ells no van dir res, aquesta gent, i ella va publicar unes fotos de fa temps amb una espècie de titular... que és mentida, també. Vull dir que vale la pena per guanyar audiència, això?
Sí.
Vale la pena?
Es veu que sí.
Se ve que sí.
Bueno, és una cadena que, fins i tot, qualsevol mindungui ven les seves misèries personals com tal de sortir al plató.
Sí, però a mi ja li agradaria que... Ella és mare, eh?
La cadena que no mira mai la Sònia, eh?
No. Ella és mare, li agradaria a ella, això?
No la miro com no la miraré, igual que...
Això li era igual.
Jo penso que un dels problemes que té Espanya és que aquests programes tinguin molta audiència.
Clar,
evidentment.
És molt significativo, tot això.
Vinga, va, Lourdes, que a part d'això ens volies parlar d'una altra cosa.
Bueno, jo, com m'agrada molt la música, ja ho sabeu, i he trobat a la Wikipedia la cançó Viva España, ¿vale? És un títol original i es deia Viva España. Per error dels compositors belgues. És un passodoble compost en 1972 per al músic Leo Carter i el letrista Leo Rozestraten. Són de nacionalitat belga. La lletra original està escrita en idioma flamenc i la primera intèrprete en gravar el tema va ser Samantha, nom artístic de Christine Verwoerd. En els països hispanoparlants és coneguda especialment per la versió de Manolo Escobar.
Sí, esclar.
Vale? I aprofito per dir que la filla del Manolo Escobar va fer unes declaracions que li feien molta pena que aquesta cançó que el seu pare havia fet festiva per les festes i per tot s'expressés en manifestacions. Claro, bueno. Perquè bueno, creu que el seu pare, sí. manifestació,
coses
que
s'hi està
a l'altra banda, espanyola,
que s'està
utilitzant, i crec que el seu pare, si l'haguéssim preguntat en aquell moment, això ho dic, no ho dic jo, ho diu un diari, una entrevista, ell que ha sigut partidari del referèndum. Això ho va dir la seva filla.
Manolo Escobar vivia a Catalunya.
Per això, sí. estimava Catalunya. Sí. I
no,
ella li...
no vivia a Catalunya, vivia a Marbella.
Però aquí però
havia, viscut, no, havia viscut. Havia
tenia un pis a la Torre Barcelona.
I tant.
Però feia molts anys ara que vivia a Marbella.
La filla li fa pena que es faci això. Vull dir, quan és una cançó festiva, que el seu pare pues, la va fer en plan festiu, en plan de festes, en plan d'això.
Sí, fa molta pena
que l'hagin agafat per les manifestacions.
Bueno, són coses que se descontrolen.
Ah, bueno, yo quiero hablar de una cosa un poco peculiar sobre... sobre los países saudienses. ¿Se dice eso? ¿Es correcto?
¿Cómo?
Saudienses.
De Saudí.
Sí, saudita. Arabia Saudita.
Ah, saudita. Saudita.
Sí. A ver, en una especie de congreso que hicieron a Riyadh sobre nuevas tecnologías, han adoptado un robot humanoide, mujer, que se llama Sofía, y le han dado los saudienses una nacionalidad que es la propia, la de los países saudienses.
Sauditas.
Esta mujer pues aparece sin velo, evidentemente, y sin acompañante al lado. O sea, es como completamente una contradicción completa con el trato que dan a la mujer en este preciso país, ¿no? Es donde tiene menos derechos. Precisamente es una mujer que no puedo conducir, es una mujer que siempre tiene que taparse, es una mujer que no se puede desplazar sin un hombre al lado. O sea, esta gente magnifican este humanoide, esta imagen de mujer que no corresponde para nada a la propia, a la que hay en su propio país, ¿no? Entonces no se sabe si se debe entender que poco a poco van a abrir, digamos, los derechos humanos hacia la mujer en su país, o si es realmente de un cinismo aterrador, sinceramente. Yo lo quiero denunciar porque me pareció realmente increíble, vaya.
Uh-huh. Sí, realmente es...
increíble.
Ahora el rey de Arabia Saudita va a transmitir al poder ya al seu fill.
Però bueno, igual quieren cambiar todo.
Però
eso,
les
no
dones
sé.
No poden conduir, ja.
No.
Pues a mes d'abril començaran.
Ah, sí, ara començaran.
A mes d'abril d'any que ve començaran. Algunes.
És increïble ahí com ho tracten.
Per cert, que no hem comentat, però també volia comentar que ha entrat a la presó la primera persona per fer publicacions a les xarxes socials.
Sí.
Això és el primer cop que passa i també doncs, crec que...
Ah, sí?
I n'hi ha més d'uns, eh?
Vull dir que això no acabarà aquí, eh?
Sí.
Octavi.
Bueno, jo volia parlar, canviant una mica del xip, que ja toca, no?
Oi, sí, perquè estem una mica esgotats.
Finlàndia és el primer país que vol eliminar les assignatures en l'ensenyament, no? Finlàndia és, dintre dels rànquings de la qualitat en educació, ocupa els primers llocs, com sabem, però no es conformen. Qué bonito. Però no es conformen ells en ser dels primers, sinó que volen intentar adaptar-se a les necessitats i la forma de vida i de la societat del segle XX. No? I llavors volen cancel·lar totes les assignatures. A partir d'ara, bueno, a partir del 2020, això, no hi haurà ni classes de física, ni matemàtiques, literatura, història, geografia i tot això, no. Volen fer com una mena es treballarà en grup i s'estudiaran coses. Per exemple, es parlarà de la Segona Guerra Mundial, no? Mm-hmm. Bueno, llavors, Segona Guerra Mundial, i dintre del tema Segona Guerra Mundial, pues, s'estudiarà la història, s'estudiarà la geografia, les matemàtiques, la forma de vida, la forma de societat, les ideologies i tot això, no?
La cultura...
Exacte. Per què es va produir allò i, bueno, una mica ensenyar una mica a la gent a pensar i no només empollar...
A motivar, no?
Empollar temes, sí, i empollar fórmules, perquè avui en dia totes aquestes coses es troben amb tota facilitat en el Google, a l'internet. Per tant, això no cal que vagis a l'escola per aprendre-ho, ja ho pots fer-ho des de casa mateix, no? En canvi, si t'ensenyen a tenir el teu criteri, el teu, la teva manera de pensar i això, no? Després hi haurà el curs de treball en cafeteria, que llavors allà a la cafeteria però es trobaran una colla i allà pues, es parlarà anglès, economia, habilitats de comunicació, manera de comunicar-se amb els altres, i això es farà a la mateixa cafeteria, perquè allà mateix, diguem, si vols aprendre anglès, el que has d'aprendre és a comunicar-te, no? A un llenguatge col·loquial.
I la comunicació
no,
és molt important.
No estudiar la gramàtica o els verbs, sinó a comunicar-te, no? I, bueno, i comprensió de la lectura, ensenyar a expressar-se, perquè és que avui en dia la gent no sabem...
Molt important.
No sabem, perquè a vegades escrivim al Facebook o als Twitters i hi ha persones que dius, no sé què m'està dient, perquè és que la gent...
Incomprensible.
La gent no posen comes ni accents i dius, escolta, què m'està dient, no? I sobretot, els signes d'interrogació, jo és que en els missatges de WhatsApp, quan rebo un missatge de WhatsApp i és una pregunta, ningú posa el signe d'interrogació i no sap si t'està preguntant o t'està...
Això és perquè s'alliberi la teva creativitat.
Ja.
I la teva imaginació.
Sí, però aquest aparatet que tens tu aquí no té
d'apertura. Antoni, que tens 2 minuts, corre.
No, jo només un canvi de cicle econòmic, que també és una notícia de la Vanguardia d'ahir, a Gran Bretanya ja pujaran els tipus d'interès. Les persones que ens estiguin escoltant que sàpiguen que sortim d'una època que el diner públic era a cost zero i estem entrant a una època en què el diner tindrà valor. S'hauran de pagar els préstecs, encara que siguin de bancs, de banc europeu a banc local, ja començant a tindre interès. A Europa sembla que fins al 2019, però malament, mala peça tenim al tener. Vull dir, és un avís de que l'època de les vaques grasses
s'ha acabat,
i estarem entrant en una època que el diner tindrà cost i els bancs ja se n'encarregaran de posar-se a la sobre. Vull dir que...
Quina bona notícia, no?
No, és un canvi de cicle. La notícia és que vigilem si s'han de fer inversions i tal, que calculem que l'època que tenim ara d'interessos baixos i tot això s'acaba.
Són tempos històrics.
S'acabarà molt de pressa, eh?
Saps qui ho acabarà pagant, no, això?
Tu.
Com sempre.
Ho pagarà el banc, això, no. L'augment d'interessos.
No, però val la pena que els oients ho sàpiguen. Vull dir,
amb impostos...
És que estamos realmente
en temps difícils.
En un tempo histórico.
Hem sortit d'una crisi i, en teoria, això vol dir que hi haurà expansió econòmica, diuen els experts. Però pel poble no n'hi ha mai.
No.
Vinga.
Això ho pagarem amb interessos o amb impostos o amb comissions bancàries.
Tornem dilluns segurament amb moltes més notícies. Sí. Que tingueu bona setmana.
Adéu.
I molts més presos.
Adéu.
I nosaltres posem ja punt final a mig matí d'avui dilluns, dia 6 de novembre del 2017. A mig matí tornarem demà a partir de les 11 aquí a Roda de Barà Ràdio. Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-vos. Salutacions cordials de qui us parla, Sònia Camí. Que passeu molt bon dia i que sigueu molt feliços. Adéu.